que passen de les 11. Ja sabeu que els dimarts toca parlar de ciència aquí al matí a Ràdio Estel. Per tant, rebem a Joan Anton Català. Joan Anton, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé.
Astrofísic, químic, quàntic i divulgador científic. I, per cert, segona edició ja a la venda del nou llibre de Joan Anton Català, eh?
Sí, hi ha algú allà fora. Estic molt content perquè fa poquet que va sortir. Això demostra, doncs, que hi ha interès pel tema. I està molt bé, perquè és un tema fascinant, ja n'hem parlat, no?, i inspirador, i en un món que és el que tenim, de tant en tant paga la pena tancar els ulls i deixar anar la imaginació i preguntar-se si estem sols en aquest univers.
Déu-n'hi-do la resposta que està tenint
Sí, molt bé, molt
Joan
bé.
Anton.
Molt bé, molt bé.
Estàs molt content. Que, per cert, ara mirarem també presentacions, perquè, Joan Anton, estàs fent compte del Consell de Territoris de, que sempre dic, que fa ruta,
ah, sí?
No? O sigui,
sí,
que no pares amb les
sí,
presentacions.
Sí, es diu fer bolos, això.
Serà Sant Jordi segur, eh? Signat.
Sí,
per tots els
oients
que vulguin. Estarem ben a la White a on estarà signat.
Encara no tinc llocs...
Físic, no?
Físic. Sé els llocs on signaré. Signaré per Altair, signaré per Horitzons, signaré per... bueno, em deixo moltes coses. Signaré per diferents llibreries, però a Passeig de Gràcia, però encara no sé les ubicacions, ja les direm. Ja.
Va, doncs ja ho anirem explicant. Sens dubte, felicitacions per aquesta segona edició.
Moltes gràcies.
I nosaltres el goig que tenim de tenir a Joan Anton Català aquí amb nosaltres. Avui parlarem del ferro, ens en parlaràs, però deixa'm compartir també amb tu el que va passar dissabte, que per primer cop vam veure aquest en anys, aquest eclipsi solar parcial.
Sí.
Tu el vas veure i ben protegit, eh? Que ens insistíeu que no podíem fer-ho de qualsevol manera.
No. Va ser parcial, no es va cobrir molt el sol, només el 14%. Tu el vas veure, Mercè?
No. Mira.
Val.
Ara em dius que estaves fent el dissabte al matí, Joan Anton.
No, tampoc cal que ho expliquis.
No me'n recordo. Saps què em va passar? Que sí que és veritat que quan eren les 12 vaig pensar, ja està, se m'ha passat. O sigui, se m'ha passat.
Ja. Bueno,
però
era
no,
només...
no era molt visible, no, Joan Anton?
Era només un parcialet. Diríem, 14% del disc solar ocultat des de Catalunya, que això no és gaire, és molt poquet. Tot i això va ser molt bonic de veure, amb protecció, perquè, bueno, en fi, sobretot quan penses que és allò, no?, i que el disc de la Lluna està passant per sobre del disc del Sol. Això és tremendo. Però és només per fer boca de cara al 12 d'agost de l'any vinent, que és quan tenim...
Que és el fort, no?
Aquest és el tsunami que ens ve a sobre, que és l'eclipsi total de Sol, que, ens canviarà moltes coses aquí, eh? I tindrà un impacte tremendo, no només amb el públic, també amb mitjans de comunicació, òbviament, amb transport, amb protecció civil, amb la gestió dels espais naturals. Jo no sé si som conscients
de les conseqüències.
Sí, crec, no sé, espero que s'hi estigui treballant. Espero que les autoritats estiguin ja treballant en començar a planificar. I aprofito aquest espai per dir-ho, i estic aprofitant tots els, diríem, els canals que tinc per llançar el missatge de que cal que ens preparem. Cal que ens preparem.
Quan dius cal que ens preparem, o sigui, quina seria la previsió? Què és el que s'hauria de fer, no?, abans d'aquest 12 d'agost?
De fet, crec que s'hauria de fer un pla estratègic, com estan fent altres comunitats a Espanya, un pla estratègic de l'eclipsi. És a dir, ens ve una cosa que és una oportunitat, que és un espectacle, però també és una oportunitat. Podem fer un projecte de país molt interessant. Tothom estarà pendent, vull dir, internacionalment s'estarà pendent de com es gestiona aquest eclipsi. I, per tant, l'oportunitat és anem a, diríem, posar en valor els valors, mai millor dit, no?, de protecció natural, de responsabilitat amb el medi ambient, la riquesa cultural i dels nostres pobles, de les nostres comarques. Anem a fer un projecte de país. Anem a preveure l'impacte que això tindrà en transport. Jo vaig veure el del 2017 als Estats Units, amb la meva família, d'acord que són els Estats Units, i s'ha de fer l'escalat corresponent, 22 milions de persones es van desplaçar a veure aquell eclipsi. La gent anem de manera esglaonada a veure'l, però quan s'acaba l'eclipsi sortim tots, volem tornar a casa o al càmping, o a Port Aventura o on calgui,
sí,
no?
Sí.
I en aquell moment es produeixen uns enormes col·lapses de carreteres. En el cas dels Estats Units, nosaltres vam estar 10 hores per fer 150 quilòmetres. Després hem de preveure temes de seguretat ciutadana, hem de preveure temes de com protegirem els espais naturals per preparant-nos perquè la gent pugui gaudir de l'espectacle, però sense malmetre aquests espais naturals. Pensa que estem parlant d'un eclipsi total que es produirà a les Terres de l'Ebre i Costa Daurada, destinació turística número 1 al món, de les primeres. L'any passat, segons dades del Patronat de Turisme de Costa Daurada i Terres de l'Ebre, va haver més de 12 milions i mig de pernoctacions de turisme durant tot l'any, moltes d'aquestes concentrades a l'estiu.
A l'estiu, clar.
Sí, sobre d'això, li poses un eclipsi total de sol i, a més, li poses que la zona metropolitana de Barcelona quedarà fora de la totalitat i això farà que tota la gent que vulgui veure la part total de l'eclipsi haurà de baixar cap a això, Terres de l'Ebre i Costa Daurada. A veure, crec que com a mínim s'ha de planificar, s'ha de preparar una mica.
Bé, doncs, després que no diguin que no s'ha dit, no? Que no s'ha explicat, sí. que no s'ha fet aquest avís, no? I aquesta previsió, exacte. Perquè mira, ara mateix doncs, és 12 d'agost de l'any vinent, eh? No estem parlant d'aquest 12 d'agost, sinó de l'any vinent, que hi ha temps, sí. I estem a temps, sí. No? Bé, estarem molt atents a tot el que passi, sens dubte, serà un gran esdeveniment. I ara, avui, volíem parlar amb Jonathan Català d'un element químic fonamental per la vida i també per al desenvolupament tecnològic de la nostra civilització. Veurem què és directament el bocí d'una explosió cataclísmica que roman dins la nostra sang. Estem parlant del ferro. Clar, és que potser la gent dirà, el ferro, no? Tenim ferro a la sang, més enllà de per menjar llenties, o no, que és el més que... Però, Joan Anton, explica'ns, no? El ferro és el rei dels metalls.
Sí, és l'exemple rei, com tu deies, del que són els metalls. Recordem, símbol químic, el vam estudiar a l'institut, FE, de sí. Ferrum, del llatí ferrum, és el número 26, l'element número 26 a la taula periòdica. I això recordem, és que la taula periòdica és tremenda, és molt bonica, és un exercici de compendi de propietats químiques. El que passa que ens la fan aprendre de vegades, ens la fan aprendre com una memòria,
sí.
sense que arribem a entendre què vol dir la taula periòdica. Et deia, és el número 26 de la taula periòdica. Això vol dir, ja implica directament, que un àtom de ferro té 26 protons dins. 26 protons i 26 electrons orbitant aquest nucli. I això és el ferro. El ferro, a més, té isòtops, com molts altres elements químics. Un isòtop, recordem que és una varietat del mateix element. I aquestes varietats es creen... No pots tocar el número de protons, perquè si toques els protons, deixes de ser ferro, passaràs a ser níquel o cobalt o el que sigui, no? Tampoc pots tocar els electrons, perquè llavors passaria ja no a ser un àtom neutre. Només pots tocar una coseta per crear les varietats d'un mateix element químic que anomenem isòtops, els neutrons que hi ha dins. Llavors, si tu poses més o menys neutrons, no canvies el fet de que sigui ferro, perquè continua tenint 26 protons, però crees varietats una miqueta diferents del ferro o de qualsevol element químic. El ferro coneixem 14 isòtops, que en són moltíssims.
Que són molts, no?
Pensa que l'hidrogen, que és l'element químic més simple de la natura, en coneixem 3 isòtops només. El ferro en coneixem 14. El ferro té unes propietats molt especials, que després les comentarem, que l'han convertit, això, en el rei dels metalls...
Molt útil, no?
Molt útil, i l'han lligat al desenvolupament de la nostra civilització i de la nostra història. Ha anat molt lligada, també, al desenvolupament de l'explotació del ferro.
Clar, quines són les principals propietats, no?, dels metalls?
D'entrada, els metalls són molt conductors de l'electricitat i de la calor. De les dues coses. I això és perquè quan els metalls habitualment tenen molts electrons i aquests electrons els tenen en les últimes capes, a capes com molt externes, diríem molt separades del nucli, tot i que parlar així, un quàntic ara m'estaria fument plantofar, jo soc quàntic, i dic, però anem a simplificar-ho, no? Si el protó fos una rodoneta, fos una rodoneta, allà hi ha els protons i els neutrons, els electrons girarien al voltant com si fossin planetes, sento aquest exemple, quàntics, però és el que hi ha per poder-ho entendre.
Per poder-ho visualitzar.
Exacte. I els metalls tenen molts electrons molt allunyats del nucli, les capes més externes. Això fa que quan els metalls creen com una mena de xarxa, s'enllacen entre ells, aquests electrons que estan a les últimes capes els comparteixen d'alguna manera, siguin com mòbils. Ens hem d'imaginar com un oceà d'electrons. Relativament poc lligats als nuclis. Què vol dir això? Conductors de l'electricitat. Posem electricitat per una cantonada d'una barra de ferro o de coure i això fa moure els electrons, fa desplaçar aquests electrons que estan molt mòbils a les capes altes dels àtoms. I això fa que l'electricitat es pugui transmetre, perquè és l'electró, la mobilitat de l'electró el que farà
que
l'electricitat... Exacte, la conducció. La calor, el mateix. Posem calor per un costat del ferro i es va escalfant perquè aquesta mobilitat dels electrons ajuden a transferir l'energia. Van picant un contra l'altre i això fa transferir l'energia. I això és el que els dona als metalls aquestes propietats tan útils per a la nostra tecnologia com són la capacitat de transmetre calor, transmetre energia i la capacitat de transmetre electricitat.
Es verdad, para que engañarnos, somos dos imanes que nunca se unirán, pasarán los años y seguiremos mirándonos.
Clar, Joan Anton, però és que el ferro va més enllà, no?, perquè té altres propietats, en aquest cas magnètiques,
sí,
no?
Sí, això hem jugat tots, de petits,
home,
no?, amb un imant i veure on s'enganxava.
Exacte.
I en això podíem saber si un determinat material era metàl·lic o estava fet de ferro o no. Això és la propietat magnètica de molts metalls, el ferro especialment, però també altres metalls. I també és el mateix. Nosaltres, quan apliquem un camp magnètic, que és el que fa un metall, apliquem un camp magnètic, això el que fa és que aquests electrons que estan com molt mòbils, són com molt dúctils, saps?, aquest oceà d'electrons que creen, el camp magnètic els fa com que s'endrecin, els ordena, comencen a girar tots a la mateixa direcció, per entendre. Això és el que és, al final, li dona la propietat magnètica a un metall. A més, l'exemple típic d'un imant és la magnetita, sí, que és un mineral fet de ferro. És a dir, justament el ferro no només és un metall, que sí, a més és el pare del magnetisme, és el que ha creat el mineral típic que es troba naturalment, que són minerals de ferro, que ja estan magnetitzats, s'han magnetitzat durant la història.
Que maravilla!
Sí, que això és la magnetita, ja et dic, és un imant natural que es troba i que ja té aquestes propietats. A més, t'haig de dir que això és molt útil també per l'estudi geològic del planeta, per saber la nostra història del planeta, perquè quan mirem roques antigues, aquestes roques antigues, els seus parts de metalls, d'òxids de metalls i altres sals de metalls que hi ha, guarden la memòria magnètica de com era el camp magnètic de la Terra en el moment en què aquella roca es va formar. I així és com sabem, per exemple, que això m'hem parlat en un programa, que el camp magnètic de la Terra ha anat variant al llarg de la història i que s'ha anat afablint o enfortint i que s'ha invertit completament. El pol nord magnètic ha passat a ser el sud i el sud al nord. Sí. I tot això ho sabem gràcies a aquest registre que ferro en forma de sals i d'òxids dins les roques continuen guardant la memòria magnètica de com era el camp magnètic de la Terra en el moment en què aquella roca es va formar.
Escolta, però, a part, això se li suma que que és el ferro, és molt abundant a la nostra Terra.
És el primer en abundància, el primer element químic en abundància per pes a la Terra, i és el quart a l'escorça de la Terra. El fet de que sigui tan abundant és, bàsicament, el ferro, en estat pur, en estat de ferro, el tenim concentrat al nucli de la Terra. El nucli de la Terra sabem que està en estat semifós, molt calent, format bàsicament per ferro i també per altres metalls com níquel, i el fet de que es concentri allà el ferro, que no és un cas únic de la Terra, això mateix hauria de passar amb altres planetes i sospitem que passa realment en altres planetes, és per decantació. Quan un planeta es forma a partir de col·lisions amb altres objectes i així vas creixent, no? Vas competint amb altres objectes i així vas creixent. Per això et pagues un peatge, que és que estàs molt calent, perquè cada xoc t'augmenta l'energia, la temperatura. I això fa que estiguis en estat fos. Un planeta, quan s'està formant, està completament fos. Com que gira, per decantació, per pes, els elements químics més pesants se'n van cap a l'interior. Cauen, per entendre'ns, cap a l'interior del planeta. I això és el que fa que el nucli de la Terra hagi concentrat els metalls, sobretot el ferro i el níquel. Això és molt interessant, Mercè, perquè, fixa-t'hi, el ferro en estat pur es troba a l'interior del planeta, per tant, fora del nostre abast, fora completament de la nostra capacitat d'explotar, d'arribar en aquest ferro i utilitzar-lo, i el ferro que hi havia, diríem, a l'escorça, que no va caure, el que va quedar, dèiem, que no va caure a dins del nucli de la Terra, es va combinar per formar minerals. Es va rovellar amb l'oxigen, òxids, el que ens passa en un ferro.
Clar, clar.
És ferro rovellat, òxids i altres sals. De manera que no hi havia ferro en estat pur a dalt, a l'escorça de la Terra. I, en canvi, sabem que els nostres avantpassats van utilitzar el ferro per desenvolupar-se. I això creiem que és gràcies als impactes d'asteroides. Impactes d'objectes que han anat caient al llarg de la història de la Terra, que són rics en moltes coses i també en metalls, que han enriquit, entre cometes, perquè no és que n'hi hagi molt, 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 però diríem que han portat a la Terra ferro que els nostres avantpassats varen poder explotar.
I el fet de que, potser ara diràs, que pregunta la Mercè, no? Sempre identifiquem el ferro amb el color vermell, no?
De fet, el ferro, el color vermell-vermell, és del rovell. És del rovell. Quan nosaltres, del rovellat, quan nosaltres posem una barra de ferro i la exposem a l'atmosfera, té gran tendència a combinar-se amb l'oxigen. Això els hi passa normalment a tots els metalls. L'oxigen és un element químic que li encanta combinar-se. A la que pot es combina. De vegades ho fa violentament.
Home, no és tonto, eh?
No, no és tonto, però de vegades ho fa violentament.
Això
ho anomenem combustió. Bona. El foc sí. És la combinació de l'oxigen violenta amb alguna coseta. Amb fusta, amb paper, amb el... això és la combustió. I d'altres vegades ho fa més a poc i no de manera violenta. I això és quan es rovella, doncs, un metall que sobretot es fa per aquest contacte amb l'aire i si està mullat, encara més.
I d'aquí que es desprengui aquest color, no?
Exacte.
Més vermell.
Exacte.
Perquè, clar, hem parlat de la Terra, però no sé si en altres superfícies, per exemple, no sé, de Mart, que hi hagi ferro, sí. On podem trobar ferro?
Ferro, per exemple, ara deies Mart, el color vermell, diguem, el planeta clar. Vermell, perquè ja des de sempre, amb telescopis, ja vam veure que tenia aquest color ataronjat i després amb naus ho hem pogut certificar, part d'aquest color és degut a òxids de ferro, que hi ha, ja et dic, oxigen, ferro es combinen de seguida i donen aquest color vermellós que és el que té Mart. I després ferro també explicava que hauria d'estar, i de fet hem pogut confirmar que està a l'interior dels planetes. Mercuri, sabem que té un gran nucli interior molt ric en ferro, per aquesta raó que et deia, perquè la mateixa formació dels planetes condueix a que a l'estar fosos, per decantació, per pes, els metalls que són pesats, més pesats que altres elements químics, caiguin cap a dins i es concentrin a l'interior.
Pols d'estrelles, rastres d'altres dimensions, tot convergirà en el meu voltant, 144 columnes d'escarlata apareixeran en el meu camí.
I ara, Joan Anton, clar, una altra derivada són les supernoves.
Clar,
no? Què té a veure amb el ferro?
Pols d'estels. Ho hem comentat molts cops, és molt bonic. Sabem que estem fets de pols d'estels. El ferro també. És a dir, el ferro dins del nostre cos és vital. Forma part d'algunes proteïnes bàsiques i entre elles l'hemoglobina, la sang.
Clar.
Sí, recordem que la sang té aquest color vermell també perquè té un àtom de ferro. L'hemoglobina té un àtom de ferro allà, que és el que li dona la propietat a la sang que necessitem perquè pugui transferir oxigen, justament, del que respirem cap a les cèl·lules. Aquest ferro, el ferro que tens dins de cada gota de sang, Mercè, es va crear enmig d'una explosió cataclísmica tremenda d'un estel que va viure i va morir en aquest raconet petit d'univers, perquè en el moment de morir creés, alliberés aquest ferro i molts altres elements que han acabat petant dins nostre i han acabat formant part de la nostra sang. M'agrada explicar això, no? Cada gota d'hemoglobina de la nostra sang és el recordatori d'aquest pols d'estels, d'aquesta explosió que va crear tot el ferro que en aquest moment tenim. Això ho sabem segur, perquè l'univers només quan es va formar el Big Bang, no, i això ho hem explicat força vegades, només va poder crear dos elements químics de la taula periòdica, que són l'hidrogen, l'heli, i una mica de liti, que és el tercer, però tota la resta s'han creat a partir dels estels, en explosions dels estels. El ferro no és una excepció. El ferro és bàsic per la vida, ara ho dèiem, eh? Forma part d'algunes proteïnes vitals, com l'hemoglobina. Però hi ha una paradoxa, també, molt interessant, que és molt tòxic, el ferro.
De fet, pot arribar a ser letal, no?
Sí, en estat pur pot arribar a ser letal. Mira, 3,6 grams de ferro són letals per una persona, per un adult. 3,6 grams. I, en canvi, és aquesta paradoxa, el nostre cos necessita ferro.
Totalment.
Això passa també en altres elements. Elements que, amb una dosi més grossa, poden ser letals, són tòxics, però que la vida els necessita per construir cosetes. Mm-hmm.
avui estem parlant del ferro, de les seves propietats i també el que ha significat per l'evolució de la història.
Clar, ha marcat l'evolució de la nostra història, va donar lloc a l'edat de ferro, i això tots més o menys
sí,
ho situem
ho recordar,
molt lluny, no? Molt lluny. Però sí, realment els nostres avantpassats van veure la utilitat que tenia el ferro.
Sí.
Inicialment ells no tenien mecanismes per extraure el ferro de les sals, dels minerals, i per tant van començar a utilitzar el ferro en estat pur, que trobaven, portar pels meteorits, allò que dèiem abans, no? Meteorits que quan entren a l'atmosfera es cremen, d'alguna manera s'incineren, i queda el cor d'aquell meteorit, que és de ferro, és de metalls, no? Ells van començar a utilitzar aquest mineral i ja tenim registres històrics de fa més de 3.500 anys abans de Crist, per tant, de fa 5.000 anys,
sí.
Bàsicament 5.000 anys, que ja hi havia l'explotació o l'ús del ferro. Però, posteriorment, això es va millorar amb la capacitat d'extreure el ferro de minerals. Ja no només d'explotar el ferro que trobaves lliure, sinó trobar minerals, òxids de ferro i altres sals de ferro, i poder destilar, d'alguna manera, treure aquell ferro per utilitzar-lo. I això és el que els nostres avantpassats també van començar a fer. De totes maneres, el ferro va haver de competir. No ho va tenir senzill.
Tenia competidors, eh?
El coure, un altre metall, molt abundant, també, no tant com el ferro, però molt abundant, i en unes propietats similars, però que no s'oxida tan fàcilment. I clar, avui podem protegir l'oxidació del ferro, sabem com fer-ho, creem acer. L'acer és un aleatge de ferro, no? Que no s'oxida, l'acer inoxidable té ferro, però també té carboni i també té altres cosetes que el fan que resisteixi perfectament. Però nosaltres vam passar si això no ho tenien, de manera que el ferro s'oxidava de seguida, el coure, en canvi, no s'oxida tan de pressa, i van utilitzar el coure, i això va donar lloc a l'edat de coure, que diem. Però a poc el ferro va anar guanyant, segurament perquè també... Jo penso que perquè, primer, les mines de coure, o diríem, els llocs on s'extreia coure van començar a ser més escassos, atesa l'explotació que en fèiem, i es va tornar una mica al ferro, primera per aquesta necessitat i després perquè el ferro té unes propietats de resistència que no té el coure, i per tant va començar a poc a poc a guanyar aquesta batalla, i després de l'edat que anomenem del coure, va venir l'edat que anomenem del ferro, que és aquesta transició entre l'ús del coure o del ferro, i del coure cap al ferro. I actualment el ferro l'utilitzem molt, però ja no l'utilitzem... A veure, l'utilitzem en estat pur per moltes coses, però avui el que utilitzem molt és l'acer, que és aquesta combinació del ferro amb carboni, que li dona unes capacitats de resistència brutals, que ha canviat, ha transformat la nostra tecnologia. A més, s'hi afegeixen altres petits minerals, el wolframi, altres coses per convertir-lo encara amb molt més resistent, i a l'acer és el que estem utilitzant avui per fabricar moltíssimes coses, per les construccions, etc. Hi ha països que lideren aquesta producció d'acer, ho tinc apuntat perquè ho vaig mirar, la lidera la Xina, en aquest moment, la Xina lidera la producció mundial d'acer, i després l'Índia. I el país que té reserves de ferro més grans...
Ara mateix, quin és?
Austràlia.
Austràlia
és el que té... Diríem, allà es fa les grans extraccions de ferro, que un cop s'extrauen els minerals de ferro, viatgen a altres llocs del món, a la Xina, per exemple, a on s'extreu el ferro i es crea l'acer, que és el que s'explota.
Quina meravella, eh?
Sí. Sí.
Ai, Joan Antó, moltes gràcies. Ara tu parlaves d'eres, i fixa't tu que després de la pausa publicitària parlarem de l'era digital, de com una empresa de restauració de bíblies i contes antics que es diu Relligats Oliver d'alguna manera ha desafiat aquesta era digital, no? Perquè el fan és recuperar aquests llibres. En parlarem, de fet, ja tenim la girocleta aparcada. Nosaltres li donem una mica de temps i anirem fins allà, però res, agrair-te un dia més.
A vosaltres, aquí. Mercè, a vosaltres.
Gràcies.
A tu.
I, per cert, estigueu a la White, a les xarxes de Joan Anton Català, per saber les pròximes presentacions del llibre, que sens dubte paga la pena escoltar-lo en directe.
Gràcies, Mercè.
I més llegir-lo, eh? Hi ha algú allà fora. Ara el nou llibre de Joan Anton Català. Que vagi bé.
Gràcies.
Ràdio Estel.
De l'1 a l'11 d'abril, el Festival Llums d'Antiga omplirà de música els edificis religiosos medievals de Barcelona. Transporta't a èpoques passades amb Maria Hinojosa amb The Ministers of Pastime o Juan de la Rubia amb l'Orquestra del Miracle. Entrades a auditori.cat.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Espai amb el suport del districte 4.0 de la Zona Franca.
Ara anirem cap a la girocleta, però abans deixeu-me explicar-vos que cada dimarts cap a aquesta hora us parlarem d'una notícia del districte 4.0 de la Zona Franca i avui us volem anunciar que Barcelona es converteix en la primera zona franca mundial en rebre el certificat de seguretat i transparència de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE. Clar, una distinció, perquè ens puguem fer una idea, que serveix per establir els criteris de seguretat i també de transparència en el comerç internacional d'aquestes zones d'activitat econòmica. Aquesta nova certificació reconeix la Zona Franca de Barcelona com un referent mundial pel seu model de negoci, orientat a la innovació, a la indústria 4.0, a la sostenibilitat i també al seu fort compromís per la transparència en la seva gestió i també la seguretat en el comerç internacional.
El districte 4.0 de la Zona Franca t'ha ofert aquest espai.
El magazín del matí a Ràdio Estel.
Ara parlàvem amb en Joan Anton Català de l'era de l'acer, del ferro. Doncs bé, a Barcelona, per sort, encara resisteixen alguns negocis familiars, artesanals, dels de tota la vida, que combaten aquesta era digital. Un d'ells és Relligats Oliver. Ens trobem al carrer de Berga, número 13 de la capital catalana de Barcelona, un taller d'enquadernació de llibres, de bíblies i també de documents. De fet, en un reportatge del diari Ara, llegíem que el negoci el va començar l'Antoni Oliver, això era l'any 1975, i que avui el continua la seva filla, la Geòrgia. I clar, nosaltres hem enviat la nostra girocleta, la dèiem que la teníem ja aparcada al carrer de Berga, a Barcelona, perquè descobreixi tot el que s'amaga darrere d'aquest art. Olva Giró, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Mercè, i molt bon dia, Geòrgia, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
Ara ho explicava la Mercè, Geòrgia, com aconseguiu resistir en una Barcelona cada vegada més digitalitzada, que tot és superràpid, ho volem al moment, i sembla, no, que els oficis i els negocis de tota la vida, doncs, cada vegada tanquen més les portes i no resisteixen, en aquest cas.
Doncs sí, no fem res ni tecnològic ni científic, però tenim molta feina. O sigui, que molt contents.
Què feu exactament? A veure, hem dit un taller d'enquadernació, però quan entrem aquí dintre la vostra botiga, què hi feu? Quina és la vida?
Nosaltres el que fem és enquadernar. A partir d'aquí també restaurem. O sigui que tot el que tingui a veure amb els llibres ho solucionem. I a part tenim la botiga, que és el que ens permet vendre tots els productes que fem nosaltres.
Llavors, nosaltres ara estem a fora, Mercè, ho expliquem per una cosa de connexió, bàsicament, però a dintre, clar, aquestes parets són, Geòrgia, parets de pedra gruixudes de tota la vida, i m'explicaves que abans que fos un taller d'enquadernació, això era una lleteria, no?, dels teus besavis.
Exacte, sí, una lleteria, perquè això és el barri de Gràcia, un barri antic on la gent era treballadora, tenia les seves pròpies maneres de viure a la mateixa casa on vivien.
I en aquest taller, perquè aquí, al principi, Mercè, la botiga, doncs, o sigui, al principi del Relligats Oliver és una botiga on venen diferents productes que fan, doncs, artesanalment amb les mans, i al darrere, podríem dir, darrere les cortines, és que us ho heu d'imaginar com el típic taller de tota la vida, que, de fet, ara encara hi treballa el teu pare, no?, que t'ajuda, Geòrgia. Sí. Què hi teniu? Quines màquines teniu? Com ens l'hem d'imaginar, aquest taller?
Hi ha màquines antigues que s'han fet servir sempre. Hi ha molta gent que ens pregunta si són de decoració, però no, realment les fem servir.
I quines són aquestes màquines? Com són? Si les pots descriure, perquè com que això és ràdio i al final és una mica de tirem d'imaginació i ens ho hem d'imaginar tot, hem de fer un univers.
Mira, són premses, màquines per tallar, com la guillotina o la cisalla, màquines de cosir... Bàsicament són aquestes, les més grosses.
Les més grosses. Ara ho explicàvem, aquí restaureu tot tipus de documents, de llibres, i avui t'he preguntat quan he arribat, dic, quin és ara mateix, quins són els llibres antics que estàs restaurant? A veure si ens els pots explicar de quin any daten, que normalment no, quins són els efectes que tenen, què és el cas de restaurar. Ai, perdona, que estaven entrant clients. Dic, no, que quins llibres antics teniu ara mateix en aquests moments per restaurar la botiga, Georgia?
Sempre ens porten varietat de tot tipus. Hi ha des de llibres d'escoles dels pares fins a llibres de romaní, català... també tenim una revista molt antiga que és com un... com un catàleg que parla sobre Hitler. Coses antigues que s'han de preservar, vaja.
I si et preguntés pels documents o pels llibres que més aquest mes et porten per ser restaurats, quins són? Si m'haguessis de fer un rànquing del top 10, que ara està com molt de moda, no? Això fer dels rànquings, quins serien aquests, Georgia?
Els que més restaurem són bíblies, moltes bíblies, molts quixots i la Divina Comèdia. I després ja afegiria els diccionaris, que sembla que no, però la gent encara els salva.
Els fa servir. Que bo.
Sí, és això.
No crec que els utilitzin, però ja passen a ser com objectes de la família, clar, amb la qual sempre els volen tenir bé. Perquè com que han sigut de molt ús, sí que realment els porten molt deteriorats, llavors els deixem a que es puguin utilitzar de nou.
I bíblies? En t'enduen moltes. No sé, què restaures normalment de les bíblies? Quina és la feina que hi fas?
Doncs els hi passa una mica igual que els diccionaris, que de l'ús s'han anat fent malbé les tapes o inclús s'han trencat les fulles de dins, i el que fem és tornar-les a arreglar perquè puguin tornar a ser útils. Però hi ha molta gent que també les porta perquè són noves, les acaben de comprar i les volen personalitzar.
Ah, personalitzeu bíblies també?
Bueno, el que fem és canviar-li les tapes i hi ha gent que es vol posar doncs el seu nom o la una inicial.
I perquè ens en fem una idea, entenc que cada treball és laboriós i que cada peça és única i necessita el seu temps i requereix el seu temps. Però, per exemple, jo no en tenia ni idea, i de fet no en tinc ni idea, de tot el procés que necessita un llibre, en aquest cas, per ser restaurat. Ara imagina't, i fem una mitjana, que jo et porto, de fet, l'estic portant el Duc a la mà, que és el productor d'aquest programa, en Ferran, m'ha donat avui un programa que està en castellà, Fiesta Mayor, de sort, i és de sort, de l'any 1953, programa oficial, dies 31 de julio, 2 i 3 d'agost, que diem-ne això, a veure, descriu-lo tu, que en sabràs més, Georgia, que jo.
Sí, és com una espècie de revista.
Agafa,
sí. El que podem veure és que és de tapa tova, perquè és una cartolina, no és una tapa dura, perquè com que tampoc no és un llibre en si, sinó que és un programa oficial de Festa Major, és una enquadernació senzilleta.
Està molt deteriorat, vull dir, sí, el color molt... és color antic, no?
Sí,
color de, no sé si inclús té fongs.
Molt trencat, sí. Bueno, jo veig que són taques de brutícia.
Brutícia.
I veig que també no té cola, se n'ha anat la cola, amb la qual cosa, bueno, està a punt de desaparèixer.
Val. I un llibre com aquest, un programa oficial en aquest cas com aquest, aproximadament quant temps tardaries a restaurar-lo, Georgia?
Amb aquest, en un parell de dies podria.
És fàcil. Què li faria, Giro, què li faria?
Clar, què li faries?
El que faria més, conservar el màxim possible de l'original, com que és una cartolina i té parts trencades, el que faria més són ingerts perquè pugui aguantar bé l'interior, però sense canviar-lo massa. L'important és que sempre tingui la mateixa estètica que tenia quan era el que era.
Clar, suposo que potser és part de la tasca més important i més imprescindible, és això, conservar l'essència en llibres, sí, o documents que dius, clar, ho canviaria tot perquè potser ni s'entén res, no? Suposo que fàcil no és.
Exacte. Sempre hi ha un punt que has de decidir entre conservar, però que tingui un aspecte.
I què tira més? El cap o el cor?
La conservació, sempre, sí.
I què t'anava a dir, Georgia? Que ara quants anys portes aquí treballant? Perquè tenim el teu pare a dintre, entenc que és un negoci familiar. No sé tu, al capdavant del Ratllegats Oliver, quants anys portes?
Jo crec que he crescut aquí. Des de molt petiteta, des de molt joveneta, he estat... jugant i treballant per guanyar-me els meus primers sous, o sigui que porto aquí tota la vida, en què després el meu pare ja es va començar a jubilar, llavors jo vaig agafar més les regnes i les decisions, però és que porto tota la vida.
Jubilar, però a mi em recorda el meu avi, que són aquelles persones que jubilen, però continua aquí. De fet, ara el tenim venent, no?, atenent el personal, no?
Sí.
No deixa de treballar gent que sí. Ho porteu a dintre, no? Entenc, al final.
El meu pare és una generació on per ell el treball era molt important. A mi m'agrada treballar i ho disfruto molt, però jo també tinc la meva vida després, no? Però ell li agrada venir aquí, es manté actiu, o sigui que a mi em va molt bé que vingui.
I teniu companyia, sona a la ràdio, no? És sí. Com entres en un altre món. I amb tots aquests anys, Georgia, si et demano per un encàrrec que recordis especialment, ja sigui per la dificultat, per el tipus de llibre, pel tipus de document, quin em diries?
A veure, com et pots imaginar, n'he fet molts. Sí, hi ha gent que els hi sorprèn, per exemple, que venen al cap de 10 o 15 anys i me'n recordo de què han fet i de qui són.
Uau.
Perquè agafo, no sé, és com una connexió. Llavors, és que he enquadernat mails que s'han enviat gent que ha viscut en països separats, cartes d'amor, antigues, noves... Molts treballs d'estudiants que tenen una imaginació desbordant. És molt xulo, és una feina molt maca.
I, perdona la curiositat, però cartes d'amor, llegeixes el contingut?
No els llegeixo, però sí que quan els vaig obrint, tancant, enculant, vaig llegint coses, sí, és... Sempre, igual que els llibres que expliquen coses, a vegades vas aprenent de tot perquè mentre els vas enquadernant, vulguis o no, sempre llegeixes coses. Llavors, aprens, no?, també.
Que bonic. I més o menys, també per fer-nos una idea, ara potser algú que ens està escoltant, no?, i que tenim, com deies, el diccionari de l'àvia, que no el fa servir, però el vols conservar, o una bíblia, que de tant utilitzar-la, no?, també té l'etapa, doncs, feta amb el bé. Més o menys, quin preu té una restauració d'un llibre o d'un document, Georgia?
És depèn de l'any del document, depèn del que s'hagi de fer, de quina tècnica tingui d'enquadernació, però podem restaurar coses per 18-20 euros fins a 40-50, i hem fet coses de 200-300, i hasta més.
I fins i tot més. I també em comentaves, això ja podria ser gairebé una primícia, no?, perquè es veu, Mercè, resulta que, com ha explicat molt bé la Georgia, estem sí. En ple centre, a ple cor de Gràcia, i a banda del taller, al principi de l'establiment, doncs és una botiga on venen, doncs, productes enquadernats per la mateixa Georgia, potser pel seu pare, que, com explicava, el tenim per aquí treballant. I que cada dia, s'hi atansen persones preguntant per si fan un taller d'enquadernació, perquè és un d'aquells oficis artesans, no?, de que potser torna a estar de moda. No és com que el tornem a posar en valor, tornem a entendre la importància de no perdre-ho, i resulta, Georgia, a veure, explica-ho tu per tothom que ens estigui escoltant, què fareu d'aquí poc. No has posat data, però resulta, no?, que sí que oferireu, a veure.
Sí, després de que m'ho heu demanat tant, aquest any, al fer 50 anys, vaig decidir que, bueno, era com un regal, no?, per vosaltres, oferir tallers on fem llibretes, i ja n'he fet algun, i sí, hi ha hagut molt èxit.
Sí, creus que es torna a posar en valor l'ofici?
Sí, l'ofici, jo crec que hi ha un percentatge de gent que el valora moltíssim, i també crec que hi ha una part de gent que treballar amb les mans aconsegueix, no ho sé, potser una relaxació o una satisfacció personal, que es donen compte que els hi va molt bé.
Veus que bé. Et podem trobar, a veure, recorda'ns-ho, al carrer Berga, no?, número 13.
Carrer Berga, número 13, sí.
El cor de Gràcia. Mercè, no sé si tu tens algun document, algun llibre antic a casa que ara t'hagi
vingut al cap. Ostres, sí, és que clar, n'hi ha molts. O sigui, ara comences a pensar i dius... N'hi ha molts, però clar, jo li... Deixa'm, no sé si preguntar-li a la Georgia, perquè ara estava pensant molt, clar, ella tracta amb els llibres, no?, i entra a dins l'ànima dels llibres. Com és l'ànima dels llibres? Potser m'he posat molt filosòfica, Georgia, però...
Sí, jo sempre dic que tots els llibres tenen ànima, perquè transmeten alguna cosa molt més especial que no pas el que veus, no? Dintre dels llibres hi ha molt coneixement, i hi ha no només coneixement, sinó part de vida d'altres persones, no?, també. Llavors, bueno, el llibre és un objecte molt, molt poderós.
I ara, Mercè, escoltant a la Georgia, també, clar, m'ha vingut al cap la típica imatge de... que és un bé preuat, no?, que segurament et venen persones, que
clar.
És un llibre que potser dius, mira, és un llibre... Però aquest llibre potser era del seu besavi, vull dir que té un valor sentimental, un valor afegit, que esteu treballant, estàs treballant amb les teves mans, amb quelcom que és molt i molt i molt valuós, vull dir, part de la importància, no?, de prendre consciència del valor de la teva feina.
Sí, 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 exacte. I de tenir el respecte. Escolta, Mercè, doncs, si et sembla... Bé, van ser en dia Ferran, però clar, és el producte que està allà. Et podem deixar el programa de Festa Major d'en Ferran i els restaures?
Tant, us quedarà molt bé.
Quan venim a buscar-lo, Georgia?
Avui és dimarts.
Som dimarts, sí.
Doncs a finals de setmana.
Perfecte.
Si no, dilluns.
Ferran, ja l'has escoltat, i després havies de fer una volta per Gràcia, que sempre és un bon barri, no?
Exacte, sí.
Escolta, Mercè, doncs em quedo aquí dins, a veure si m'ensenya a enquadernar.
Ai, nena, que bé. Gaudeixo. Olva, que vagi molt bé. Moltes gràcies. Gràcies també a la Georgia. I enhorabona.
Gràcies, i que vagi molt bé. Gràcies, Georgia. I per molts més anys.
Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé. Adéu, Mercè.
Va, tornem. Gràcies, Olva. Tornem a la connexió aquí a l'estudi. Un minut per sobre de 3:15. Res, fem una petita aturada i hora de fer un mos.
Ràdio Estel.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
L'entrepà. Piquem de l'actualitat entre hores.
11:47, Rafa Sanauja, bon dia altra
Hola,
vegada.
Hola, Mercè Raga, bon dia de nou.
De què va l'entrepà avui?
No t'ho imaginaries mai. S'ha de menjar de tot, Mercè. I avui l'entrepà és de... banderes.
En el puente donde a la bandera blanca, en el puente donde a la bandera blanca.
Salvate el viento, la bandera blanca, salvate el viento, la bandera blanca.
Doncs avui diversió con banderes, com deia el mític Sheldon Cooper, i és que aquests dies... fa anys que la Unió Europea va adoptar la seva icònica bandera blava amb 12 estrelles grogues. Va ser el 1986. En aquells temps era la Comunitat Econòmica Europea. Però parlant de banderes, no sé si sabíeu que Nepal, per exemple, té l'única bandera nacional no rectangular, o que la de Dinamarca és la més antiga del món amb 800 anys d'història. Si no estic equivocat, ara de seguida em poden corregir. Les banderes amaguen curiositats que expliquen identitats, guerres... i fins i tot errors de disseny. Per parlar-ne tenim amb nosaltres José Manuel Herbez, ell és secretari de la Societat Espanyola de Vexilologia, l'associació que estudia aquests símbols des de 1977. José Manuel, buenos días, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, encantados de saludarte, José Manuel. Para los neófitos, ¿qué es exactamente la vexilología? ¿Y por qué merece una sociedad de este aire científico dedicada solo a las banderas?
Bueno, pues la vexilología es simplemente la disciplina que se ocupa de estudiar las banderas. Su historia, su desarrollo, su diseño, los distintos usos que tiene. Bueno, se trata eso de un grupo de personas, vexilólogos, que a los que nos interesan las banderas, no tanto por cuestiones emocionales, ¿no?, que es lo que normalmente atrae a la mayoría de la gente hacia las banderas, ¿no? Sí. El sentirse identificado, el defenderla, el luchar por ellas, ¿no? No, en nuestro caso es un interés más científico, más de estudioso, ¿no? Uh-huh. Nos gustan las banderas como objeto estético, porque también son unos objetos de diseño que tienen una forma y unos colores que, bueno, pues en muchos casos son atractivos, son llamativos, y también son el producto de una actividad humana a lo largo de la historia, ¿no? Entonces también nos interesa cómo las banderas reflejan esa actividad humana tanto en el ámbito de la política como en el desarrollo, en el devenir histórico, como también en distintos ámbitos, como puede ser, por ejemplo, el deporte, la religión, incluso en el ámbito de la empresa. Es decir, las banderas son elementos que están presentes en muchos ámbitos de la sociedad y hay personas, que somos los vexilólogos, a quienes nos interesa estudiar todo ese tipo de cuestiones que están alrededor, y por supuesto también su aspecto emotivo como símbolos de colectivos que se identifican con ellos y que, bueno, pues son capaces de llevar a cabo acciones, a veces loables, a veces positivas y otras veces no tanto, porque se convierten en símbolos de enfrentamiento entre los colectivos humanos.
Que también puede pasar, está dentro de la naturaleza humana, ¿no?, este enfrentamiento, lamentablemente. Pero sí que es cierto que las banderas tienen este punto simbólico, que además muchas vienen de tradiciones muy antiguas. Ahora enseguida te pregunto por la Unión Europea, a ver qué nos puedes explicar, y por otras que hemos buscado para que nos hables un poco de usos y costumbres y tradiciones. Pero, claro, yo como buen fan de las sitcoms, de las comedias de situación, he seguido mucho de Big Bang Theory. Yo no sé si sabes, ¿no?, este personaje de la serie, de la comedia, Sheldon Cooper, que tenía un espacio que se llamaba Diversión con Banderas. ¿Tú lo has visto alguna vez esto, no?
Sí, muchísimo. Y bueno, y nosotros solemos bromear bastante con eso, ¿no? Porque, bueno, de cierto modo, lo que hacemos nosotros, pues, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Desde luego es diversión porque nosotros nos divertimos mucho con las banderas. Es decir, tanto cuando escribimos artículos como cuando los leemos, ¿no?, los artículos que se publican,
sí,
y sobre todo en los encuentros que celebramos, ¿no? Nosotros, la Sociedad Española de Vexilología, tenemos un congreso anual en el cual, pues, nos reunimos los miembros de la sociedad y hablamos de bandera.
Fantástico.
No, realmente nos divertimos con bandera porque, claro, son encuentros divertidos, ¿no? Hay su parte, digamos, más académica, más, sí, más seria de presentación de resultados y de estudios, y después está, pues, el compartir un rato con los amigos, ¿no?, que es lo más interesante.
Bueno, y de hecho, a nivel mundial, ¿no?, este espacio de Sheldon Cooper, Diversión con Banderas, puso la bandera durante muchos episodios de la serie, sí, en el centro de la comedia, lo cual está muy bien, con bastantes curiosidades, además.
Sí, además, yo creo que esta cosa, todo hay que pasar con cierto humor, ¿no?
Claro.
Y por lo menos a mí luego no me parece nada mal que se bromee con el estudio de la bandera, porque, bueno, es un hecho que está ahí,
sí,
y que tiene también su aspecto cómico, por supuesto.
Sí. Mira, vamos a ir un poco con alguna bandera curiosa. De entrada me gustaría saber que nos expliques qué simbolizan realmente las 12 estrellas de la bandera de la Unión Europea. Y creo que se podría haber cambiado incluso el diseño, ¿no? Porque, claro, la Unión Europea ha ido ampliándose de territorio, etcétera. No sé qué nos puedes explicar al respecto.
Sí, esto es un error bastante común. Es decir, se suele entender que las estrellas representan a los estados componentes de la Unión.
Sí.
Pero evidentemente eso no es así, eso pudo ser así cuando eran 12 estados, pero es que en realidad cuando se creó la bandera no se creó para la Unión Europea, se creó para el Consejo de Europa.
Uh-huh.
Entonces, en ese momento había una cantidad de estados que eran más de 12, y realmente cuando se diseñó no se tuvo en cuenta ese número simbólico, ¿no?, de representar a un número de estados,
sí,
sino que la explicación oficial que se dio era que el 12 es un número de perfección, de completitud, ¿no? Entonces se trataba de simbolizar, pues, un poco la completitud de un conjunto, un poco la aspiración a que Europa llegara a ser un conjunto unificado, ¿no?
Sí.
Entonces ese es el significado, digamos, oficial de la bandera cuando se fue aprobada por el Consejo de Europa.
Claro,
su autor, Arsène Hertz,
sí,
explicó en una entrevista que él se había inspirado en un pasaje del Apocalipsis, en el que se habla de,
sí, una corona de 12 estrellas. Sí, corona, sí.
Exactamente. Entonces, esa visión que se cita en el Apocalipsis fue lo que él le sirvió de inspiración.
Ah, me parece muy interesante, ¿no?, esta tradición cristiana que aparece, como símbolo de la Unión Europea en la bandera. Es que tengo mil preguntas y me gustaría ir escuchando, solo tenemos tiempo hasta las 12,
ya.
José Manuel. Pero mira, por ejemplo, la mayoría son rectangulares, ¿no? Tú cuando piensas en una bandera, piensas en banderas rectangulares, pero Nepal rompe la regla y, por ejemplo, es como un doble banderín de córner, ¿no?, para entendernos, la bandera de Nepal.
Sí.
No sé si hay más excepciones.
No, bueno, hay alguna excepción, por ejemplo, en Ohio, el estado de Ohio en Estados Unidos,
¿sí?,
también tiene una forma como que se llama de corneta, es una especie de triángulo, pero que la punta está cortada en ángulos azul.
¿Sí?
Entonces, bueno, es un poco también un poco de banderín. Entonces, hay banderas de algunos territorios que no son naciones que también tienen alguna forma no rectangular. Aparte de que algunas banderas, como la de Suiza o la de...
José Manuel, perdona. Hola. Mira, es que no sé si vas caminando o hay mucho viento, pero te perdemos por momentos. No sé si puedes buscar un sitio que se pueda escuchar un poquito mejor.
Recordarme del viento, sí que hay un poco de viento, perdona.
No, tranquilo, que a ver si podemos conseguir una ubicación para aprovechar bien estos minutos.
Sí.
Entonces me hablabas de la bandera de Ohio, sí.
Sí, y la de Ohio tiene una forma también peculiar, pero también decía que hay banderas que no son rectangulares, sino que son cuadradas, como la suiza o la del Vaticano, que su forma oficial es la de cuadrado, no la de rectángulo. Uh-huh. Entonces, bueno, pero de todas formas, la verdad es que la inmensa mayoría de las banderas son rectangulares por motivos primeramente prácticos, porque la mayoría tienen su origen en los barcos, y en un barco, a distancia, la forma más cómoda, digamos, de visualizarla en la forma rectangular.
De hecho, unas de las banderas rectangulares que tenemos como muy interiorizadas es, por ejemplo, la de México y la de Italia, que son casi gemelas. ¿Algún país ha protestado por plagios involuntarios, ¿no? Banderas que son casi iguales.
Sí, no. En el caso de México e Italia, el parecido es totalmente involuntario, ¿sí? Simplemente cada una de las banderas fue creada en un extremo del mundo y no se fijaron en que fuesen a coincidir, ¿no? Hay que tener en cuenta que en una época en la que tampoco es tan fácil tener acceso a esa información. Pero hay otros casos, como por ejemplo Rumanía o Chad, que son pues idénticas, ¿no? Ahí ya se explica un poco menos, porque cuando Chad aprobó su bandera en los años 60, ya hacía mucho tiempo que Rumanía tenía la suya. Pero bueno, se ve que cada país, cuando adopta su bandera, lo que le importa es que el simbolismo de la misma, los colores, representen lo que ellos sienten que es propio, y no les preocupa tanto que coincida con otros, ¿no? Entonces, bueno, hay casos así bastante frecuentes, ¿no? Polonia y Mónaco, y Indonesia, es decir, hay varios casos de similitudes.
Luego, por ejemplo, tenemos banderas muy curiosas ya rápidamente, José Manuel. Sí. Por ejemplo, la de Mozambique incluye una AK-47 y la de Bután un dragón. No sé si conoces más banderas con narrativa así tipo bélico o épico.
Hombre, épico, o sea, bélico no tanto. Hay, por ejemplo, el caso de Turkmenistán, una república centroasiática, que tiene una franja al lado del mástil, con motivos de alfombras típicas del país. Entonces es una bandera muy complicada, porque imagínate una bandera de tipo persa, tiene esos rombos y esa figura con distintos colores, pues eso a lo largo del mástil en el paño de la bandera. Una bandera también muy muy curiosa en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues de esta forma la inmensa mayoría de las banderas tienden a ser sencillas, porque su objetivo es que puedan ser visibles a una cierta distancia. Entonces, claro, una bandera que incluya muchos elementos pequeños y complicados no cumple bien la función que debería tener de identificación, ¿no?
Mira, pues ya para ir terminando, si te parece, porque me quedan muchas preguntas por hacer, pero es que el tiempo vuela, ya lo sabes, en la radio. Escucha una cosa, claro, si tuvieras que elegir la bandera más perfecta del mundo por su diseño y simbolismo, yo tengo mi favorita. Yo estoy a favor de la de Japón. Blanco y rojo, un puntito allí y sencillez. No sé cuál es tu favorita.
Pues, hombre, Japón, vamos, no solo tú, sino muchas personas que sabes que muchas veces hemos hecho estas consultas entre vexilólogos, es la favorita de la mayoría por la sencillez y la perfección en cuanto a ser capaz de expresar lo máximo con lo mínimo, ¿no? En ese sentido, es un ejemplo fantástico. También es muy atractiva la bandera de Canadá, que también, usando también dos colores, rojo y blanco también es lo mismo, pues simplemente con esa hoja de arce también es un diseño muy impactante, ¿no? Después hay banderas como la francesa, que ha tenido muchísima influencia, porque esa bandera en franjas verticales en tres colores ha sido repetido por muchos otros países, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es, como comentabas tú, que una bandera sea muy significativa, muy simbólica, pero que además sea sencilla, ¿no? Es, digamos, la clave, ¿no?
Pues hoy hemos aprendido claves sobre banderas. En aquel caso, José Manuel Herbez, secretario de la Sociedad Española de Vexilología, y que nos ha explicado todas aquestas curiosidades sobre las banderas apasionantes. José Manuel, muchas gracias.
Un placer.
Un abrazo.
Saludos.